Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Dia de vaga general avui convocada pel sindicat independentista intersindical CSC amb seguiment desigual arreu de Catalunya i amb diferents incidències en forma de talls de carreteres, vies de tren i altres espais de comunicació. En relació amb aquesta aturada, s'està fent des de fa una bona estona una manifestació pel Passeig de Gràcia de Barcelona amb milers de persones que han anat avançant en el recorregut previst. També hi ha diferents protestes arreu de Catalunya, a les principals capitals i ciutats del país. També una desena de tractors han encapçalat una manifestació a Lleida, convocada per una trentena d'entitats socials i cíviques. A Vic, a altres viles i ciutats, hi ha hagut concentracions, tant ara a la tarda a vespre com també aquest migdia. En el cas del migdia, amb la participació important d'estudiants universitaris i d'altres cicles. El Tribunal Suprem s'ha viscut avui una nova jornada del judici amb diferents declaracions. És el cas de la de Jordi Sánchez, l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana, ha defensat la funció mobilitzadora de la seva entitat i n'ha destacat la legitimitat i la legalitat, també per treballar a favor de la independència de Catalunya. A més, Sánchez ha declarat, referint-se a l'1 d'octubre, que la resistència pacífica és una forma legítima de protesta i que l'actitud del cos de la policia és el que va determinar que hi hagués o no incidents. Una altra declaració avui ha estat la de Santi Vila, acusat de desobediència i malversació. Ha assegurat que l'1 d'octubre va mutar cap a una mobilització política i que aquest era un sentiment majoritari dins el govern. Vila ha dit que va dimitir el 26 d'octubre perquè va considerar que les seves gestions no havien tingut èxit. També destaquem que el govern espanyol ja ha adequat la llei hipotecària a la normativa europea, com preveien diverses sentències del Tribunal Europeu de Justícia. La transposició ja la va començar l'aleshores ministre d'Economia, Luis de Guindos, l'any 2012, però no s'ha acabat fins ara amb el govern de Pedro Sánchez. És un retard que podria suposar que Espanya hagi d'afrontar una multa diària de més de 100.000 euros. Un dels punts més importants que inclou la nova normativa són la prohibició de les clàusules sòl, els canvis en les condicions per iniciar un desnonament i el pagament de la taxació per part del client. I el Papa ha obert aquest matí al Vaticà la gran trobada sobre la protecció del menor, que es fa fins diumenge amb la participació dels presidents dels episcopats de tot el món amb altres bisbes, arcabisbes, patriarques i cardenals. Després d'un vídeo amb 5 testimonis de víctimes, Francesc ha demanat coratge i concreció per escoltar i assimilar el crit de molts menors ferits i abusats. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb el programa Plusvàlua.
Ràdio Estel. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre. El proper dilluns, dia 25, la Fundació Bernadette otorgarà els Premis FADA i, aprofitant aquesta celebració, avui parlarem de la prevenció d'abusos sexuals amb la Vicky Bernadette. Serà un programa al Plusvàlua on també comptarem amb la Bet Borés, la presidenta de l'Associació Internacional de Consultors d'Imatge d'Espanya, amb l'Aixa Miró, mestra, escriptora i periodista, i amb la Mireia del Pozo, directora del Plusvàlua Dones. Els controls tècnics avui tenim el Toni Huguet. Ja saben que aquest és un programa que cada setmana els ofereix el Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb la col·laboració de l'Obra Social de la Caixa.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra Social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Doncs vinga, va, anem a saludar a la Vicky Bernadette. Abans, però, unes dades que tinc de la pròpia Fundació. Atenció, perquè estudis aquí a l'estat espanyol i també a altres països occidentals estimen que un 25%, gairebé un 25% de les nenes han estat abusades, han patit abusos abans dels 17 anys. I entre un 10 i un 15% dels nens d'aquests països, recordem Espanya i d'altres com poden ser Estats Units o Canadà. Vicky Bernadette, molt bon vespre.
Hola, bon vespre, gràcies.
La veritat és que són dades que ens posen els pèls de punta, perquè si tenim en compte les nenes, estem parlant pràcticament d'una de cada quatre.
Exactament, sí. Són dades molt impactants, però que no acaben de tenir el ressò a nivell social que requeriria, perquè o les ignorem o les volem ignorar perquè són dades que fan molt de mal, com a societat ens fa mal. Però la realitat és que entre nens i nenes és un 20% de la població i això vol dir bueno, que hem de fer un pas endavant, però urgentment.
Estem parlant llavors d'un de cada cinc nens que ha rebut o ha patit un abús sexual abans dels 7 anys. Si comparem amb anys històrics, amb fa uns anys, quina és l'evolució? N'hi ha més ara que abans o estem més conscienciats i avui en dia hi ha menys nens que pateixen abusos sexuals?
No, aquí s'ha de tenir en compte que el percentatge més elevat és el silenci en aquest moment. Es creu que a nivell de coneixement, tant a través d'estudis d'incidència com de prevalença, sabem que són dades que són molt per sota de les reals. Per tant, partint d'aquí...
És a dir, que creieu que hi ha inclús més nens que pateixen abusos?
Sí, sí. És a dir, que com que hi ha un 92% de casos d'abusos sexuals que es parlen en l'edat adulta, és a dir, que vol dir que la majoria surten en l'edat adulta, no tothom en aquest moment es veu amb la capacitat o amb les ganes de dir-ho en veu alta per les possibles conseqüències de resposta social que realment a vegades són complicades. Per tant, vol dir que sí, els estudis empírics donen aquest percentatge, però que es creu que hi ha un percentatge de silenci que hem d'intentar entre tots que comencin a parlar. I per això, quan sorgeixen tants casos, en lloc de crear alarma social, hauria de ser una alerta perquè ens convertíssim tots plegats en facilitadors. Com més casos surtin, millor, per acabar de fer net. Però en realitat aquest és és un de cada cinc. En aquest moment sabem que és un de cada cinc.
Aquest 92% significa que només un 8% dels nens diuen que són abusats. Suposo que un dels principals problemes és que el nen doncs, ha de reconèixer amb el fons que està patint un abús. Ho dic perquè, clar, com són petits, no sé si saben distingir quan són abusats quan no ho són.
Sí.
Com un nen li podem explicar o li podem doncs, conscienciar i fer-li veure que això li pot passar i que no... si li passa ho hauria de denunciar, però tampoc tenint en compte que estem parlant d'un nen.
Sí, bueno, això ja dependria cada resposta de les edats. No és el mateix un nen que pateix abusos als 5 anys que als 8, que als 12 o que als 14. Per tant, hi ha un ampli ventall de maneres de poder-los alertar sobre això. Però els que primer s'han de preparar són la mateixa família o les persones que estan en contacte. Han d'estar preparats per fer aquesta funció i també per actuar davant d'una revelació. De moment això encara ho fem una mica malament i encara hi ha poc interès per saber que aquí hi ha una necessitat no només de fer prevenció, que evidentment que sí, i que ja ara hi entraré, però som els adults els que hem de detectar aquestes coses i no posar la responsabilitat en els nens i nenes de que siguin ells els que ho hagin d'explicar, perquè això és molt difícil d'explicar. En canvi, hi ha maneres de donar eines als adults perquè puguin detectar-ho i treure-li aquest pes i aquesta responsabilitat als nens. Tot i així, es poden fer moltes activitats a nivell de prevenció a diverses edats i fins i tot no tenen per què ser explícites. Nosaltres, els programes de prevenció que fem a les escoles, a les aules, pels nens de fins i tot més petits, es parla bàsicament d'empoderament, no es parla ni de sexualitat, pràcticament es parla d'empoderament, dels drets dels nens, el dret al propi cos, a la intimitat, com et pots relacionar amb la gent, que és un secret. Hi ha una sèrie de coses que no han de fer por perquè no són explícites, sinó que és donar-los aquest empoderament i aquesta seguretat en ells mateixos perquè ja no se situïn en situació de risc de patir ni abusos ni qualsevol situació abusiva.
La Vicky ens deia ara que una principal de les solucions seria que els pares també tinguessin eines, però quines eines poden tenir els pares per detectar que el seu fill o el seu net, si parlem dels avis, està patint un abús sexual?
Bueno, la primera i la més important, encara que no ho sembli, la primera i la més important és que tingui present que això ho pot tenir al davant, perquè el que ens passa és que, com que...
Que no volem veure.
Clar, és que no podem detectar una cosa que creiem que no tenim davant, que no ens passarà. I continua havent-hi un convenciment a nivell de famílies de que això passa, però en la meva família no hi ha ningú que sigui capaç de fer una cosa d'aquestes. Per tant, vol dir que, encara que els nens i nenes demanin auxili, no a vegades no verbalitzant en paraules, sinó amb llenguatge doncs, corporal o fins i tot somatitzant mals de panxa i coses que tu saps que són indicadors, però quan les famílies comencen a pensar què és el que li pot passar a aquesta criatura, hi ha mil coses, però l'abús sexual no hi és. Per tant, la primera eina que ha de fer les famílies i les persones que tenen relació amb nens i adolescents és que en aquesta llista, sigui la que sigui, hi hagi també l'abús sexual, perquè si no, no detectes una cosa que tu no tinguis present que et pot passar.
És una visibilització que no existeix perquè s'ha intentat com amagar sempre, no? Aquesta lacra, podríem dir-ho així. Ningú vol reconèixer que ho pot patir o que ho ha patit.
Sí, és que jo s'entén perfectament que sigui molt dur per una família que sorgeixi un cas d'aquests. Això s'entén perfectament. El que passa és que això no se soluciona...
Però amagant-ho no se soluciona, òbviament.
...mirant-te una altra banda, perquè aleshores és com deixar un tema pendent a dins una família que a la llarga perjudica a tota la família, no només a la criatura, que evidentment també, sinó a tota la família, des de la culpabilitat, des de la impotència, des de la frustració també, i per tant, és que no hi surt guanyant ningú. Bueno, sí, hi surt guanyant l'abusador, això sí.
Clar. Estem parlant sobre abusos sexuals. On es produeixen els abusos sexuals? A la feina, a l'escola...
No, bueno, entre el 80 i el 85% dels casos d'abusos es produeixen dins l'àmbit familiar o entorn de confiança, entenent que l'entorn de confiança és la relació de qualsevol criatura amb una persona que té una relació de poder, sigui a través de, en els casos de l'Església, per exemple, són persones que són admirades o que són venerades per les pròpies famílies, o en el cas de l'esport, per exemple, el fet que un entrenador té poder de fer que un nen jugui o no jugui, que estigui a la banqueta o no, i dins la família, evidentment, per la situació de dependència que tenen totes les criatures. Nosaltres som conscients, els que hem patit abusos, que som persones dependents de la nostra família, per tant, no posem en perill aquesta seguretat que ens dona aquesta sensació de que s'ensorrarà si diem el que ens està passant.
La Fundació va néixer l'any 1997.
Exacte.
Com han estat aquests anys, aquests 20 anys, 30 anys ja?
Són molt durs perquè fa 20 anys, quan jo vaig començar això, pensava que en 20 anys ja hauríem evolucionat i canviat més les coses del que estan.
I quina evolució heu vist?
Bé, segons quins àmbits, més que uns altres. A nivell professional estem veient com cada vegada hi ha més interès per estar més formats i més informats, per fer les coses millor, tant a través de treballadors socials, psicòlegs i fins i tot mestres, escoles, en fi, hi ha hagut un cert interès de dir, bueno, jo me n'adono que aquí m'hi haig de posar perquè és una situació molt complexa i no és fàcil d'abordar. El que ens està costant més, i les institucions, en el fons, també estan intentant donar més passos endavant sobre això, intentant fer aquests protocols o protocols a les escoles, a sanitat, en fi, hi ha una certa conscienciació, tot i que també és molt lent, tot, no estic d'acord amb la lentitud en què s'ha fet. Però la part social, la part familiar i la societat està fent passos molt petits i necessitem anar més de pressa perquè mentre nosaltres estem ignorant que puguin passar aquestes coses, entre mitja nens que estan patint abusos. Per tant, és una lentitud que no ens l'hauríem de permetre.
Un de cada cinc, segons dades que vosaltres expliqueu i que ens heu explicat avui al programa, i és que des de la Fundació Vicky Bernadet es diu sempre que l'abús sexual infantil és un problema de salut pública. Però crec que no es tracta com si...
No, perquè la salut pública vol dir que nosaltres hem de garantir la plena estabilitat, digue-li felicitat, digue-li benestar als nens des de tots els àmbits. Per tant, quan una criatura pateix abús, no només és la situació traumàtica o la situació de la por, la vergonya, sinó les conseqüències a nivell d'estudi, les conseqüències a nivell de fins i tot de malalties físiques. O sigui, té ramificacions en tots els sentits. Per tant, el que significa salut pública vol dir que s'hauria d'abordar des de totes les perspectives perquè queden afectats tots els àmbits d'una criatura, no només a la part psicològica, que en aquests moments és el que es dona més importància, sinó d'una manera global i des d'una perspectiva més holística.
Vicky, ara donem pas a les contertulines que avui tenim aquí a l'estudi, però abans d'acabar l'entrevista, abans ens deies que la principal cosa que hem de fer, la principal cosa, és ser conscients de que potser un nen, una de les coses que li poden passar és un abús sexual, però quins altres indicadors, ho dic per si hi ha oients que ens estan escoltant, doncs els hi poden també cridar atenció o poden fixar-se per adonar-se'n de que el seu fill, el seu net, està patint un abús sexual. Quines coses es veuen? Dic perquè els oients també prenguin nota i es puguin fixar.
Bueno, n'hi ha una que és la principal, que és que quan una criatura està passant una situació estressant en un període de temps, és a dir, que no és puntual d'un dia, sinó que, a veure si és puntual d'un dia, potser en aquell moment doncs ho està passant malament, però si ja no li torna a passar o és un desconegut, igual pot intentar sobreviure això d'una manera amb una evolució no tan traumàtica. Però si una criatura està passant una situació estressant durant un temps determinat, arriba un moment que això surt des de la perspectiva de caràcter, actitud davant la vida, actitud a casa, la manera de dormir, la manera de...
Que no deu dormir bé, no? Exacte, que pot ser més agressiu o fins i tot tenir por de persones, no?
Exacte. És quan nosaltres, per exemple, ens pugui passar pel cap la frase de dir alguna cosa li està passant perquè no acabo d'entendre la seva actitud o no el reconec, aquest nen no el reconec, no era així.
Ha canviat la seva manera de ser.
Aleshores,
i també amb una determinada persona, perquè si de cop i volta no vol anar amb determinada persona mai, potser passa per alguna cosa.
Sí, per exemple, no? Això també, per exemple, però a nivell global és dir, estic dient això, que no entenc la seva actitud, per tant, això és una llumeta vermella. Aquesta llumeta vermella vol dir que ens hem de posar a actuar, perquè potser no és un abús sexual, però potser és un bullying, o potser algú l'està molestant. El que sigui, t'ho està dient des d'aquesta perspectiva de caràcter, perquè no pot controlar-ho en el seu interior i ha de sortir per algun lloc.
I em deixava una de les coses més importants, que són els premis també que dilluns que ve otorgareu des de la Fundació Premis FADA, que crec que són bianuals, cada 2 anys, i aquest any toca.
Sí, és cada 2 anys, és la 4ª edició ja, i el que intentem és, primer, fer visible la situació dels abusos sexuals, després, també, a través de la cultura, perquè puguin marxar de la marginalitat dels serveis socials i de pobresa i de famílies desestructurades, sinó que es vegi des de tots els àmbits i que pugui implicar doncs, també tota la societat. I la cultura és importantíssima en tots els canvis socials de tota la història. Per tant, ens creiem que era molt important. I premiem obres de qualsevol tipus que aportin algun fet en aquest sentit per fer prevenció, pedagogia, des d'una bona... des d'un bon tractament de la situació, trencar falses creences, i bé, i aquest any tocava, i és el dilluns, i ens fa molta il·lusió, sí, sí.
I serà el Centre Cultural d'Arbor, recordem que seran premis a coses relacionades amb la literatura, música, periodisme i arts escèniques, amb obres que
Exacte.
Reconeixin la sensibilització sobre abusos sexuals a menors. Doncs, Vicky,
Exacte.
Si et sembla, no pengis, perquè ara donarem pas a les contertulianes
i
també donar la seva opinió i també podràs intervenir si així ho desitges.
Molt bé, gràcies.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Això és el Plusvàlua. Anem a saludar a les contertulianes. Bep Borés, presidenta de l'Associació Internacional de Consultors d'Imatge a Espanya. Bep, molt bon vespre.
Molt bon vespre.
L'Aixa Miró, mestra, escriptora i periodista. Aixa, molt bon vespre.
Bon vespre.
I la Mireia del Pozo, directora del Plusvàlua Dones. Mireia, molt bon vespre.
Molt bon vespre, Quim.
Tenim a la Vicky Bernadet al telèfon. I la pregunta que jo us vull formular és una dada que a mi m'ha sobtat molt. I és saber si a vosaltres us ha sobtat que un de cada cinc nens al nostre país és víctima d'un abús sexual. Més nenes que nens, però en genèric, un de cada cinc. Bet, què t'ha semblat aquesta dada?
A mi m'ha deixat espantada, sobretot, per pensar... Sobretot, les que sabem, les que estan contrastades, és un de cada cinc, però ella diu el percentatge més alt és el silenci.
Un 92% no es diu fins que no ets adult.
Exacte. Més, pues tot això et fa pensar que realment tanta enfermetat que hi ha avui en dia amb tots els nanos potser és... aquesta amenaça tan silenciosa que tenim a les famílies i que estem desconeguent o que estem no observant.
Mm-hmm. Aixa.
Doncs les dades són impactants, la veritat, i penso que el que no podem fer és tapar-nos les orelles, intentar mirar una altra banda o girar el cap, no? És una realitat que l'hem de viure, l'hem d'acceptar, i intentar fer aquest pas que em fa la Fundació, no? Intentar doncs, ajudar aquests nens a expressar, no?, aquest, i a treure fora aquesta angoixa i aquest moment que han viscut i donar-los un futur millor, no?, perquè puguin... sabem, no?, com funciona, l'hem parlat moltes vegades amb la Vicky, i sabem que aquests nens moltes vegades això els afecta tota la seva vida, no?, i per tant no se'n podran sortir fins que facin aquest...
És un trauma que es porta de per sempre, no?
De per sempre, que l'has de parlar, l'has de curar, no?, ens hem de curar, i gràcies a la Fundació com la Vicky Bernadet, doncs, que ens ajuden a fer això, no? I penso que és una dada que ningú pot fer veure que no existeix, que és real.
Mm-hmm. Mireia.
Sí, com a directora del Plusvàlua Dones, doncs, malauradament estic al dia d'aquestes dades. Aleshores, doncs, no és que m'espanti, sinó crec que precisament el que hem de ser és sumament conscients d'aquesta realitat. Hi ha realitats que
no
ens agraden. I no ho som. Aquest és el tema. Aleshores, la tasca que fa la Fundació és bàsica. És fantàstica. Sembla que la societat, no, com estava dient la Vicky, no tanquem les portes, no ens en vulguem adonar. És una realitat amb la que convivim. Per tant, el que s'ha de fer és visualitzar-la, però sense l'alarmisme. O sigui, aquí l'alarmisme ha de desaparèixer, existeix aquesta realitat. Doncs, per tant, actuem. Actuem com? Des de la formació, educant-nos tant els pares com les escoles i els mestres. Per què? Per d'aquesta manera poder educar els nostres fills, aquestes persones que encara no han patit l'abús sexual. O sigui, aquí estem parlant d'unes dades de nanos que han patit l'abús, però hi ha tot de nanos que per sort encara no l'han patit i el que hem de fer és prevenció.
Mm-hmm. Perquè, Vicky, suposo que, com ens deia la Mireia, l'escola també és fonamental per veure, no?, i per adonar-se de possibles casos d'abús sexual.
Sí, clar, totes les persones que tenen una relació directa amb nens i adolescents doncs són persones que poden detectar aquest tipus de situació, i sobretot qui està més hores amb nens, i les escoles és evident que són moltes hores que passen a l'escola, i és molt important que tothom estigui amb prou format i informat perquè pugui detectar aquesta situació, a la vegada que també demanar que totes les persones que tenen sospites, i això ha de quedar molt clar, que tant la llei com el sentit comú diu que només amb la sospita ja hauríem de comunicar la situació, perquè moltes vegades pensem, clar, és que...
Però comunica si aquí, massa, comunica aquí, Vicky.
Això es comunica, si és a una escola, a la directora de l'escola, que ha d'aplicar el protocol d'educació, per exemple. O si són les famílies, doncs a serveis socials, a Fiscalia Menors, a Mossos d'Esquadra, allà on sigui, hi ha un telèfon també per poder comunicar aquestes situacions, tu et pots informar. És a dir, que quan els pares tenen alguna sospita d'alguna cosa que els hi passi als seus fills, fan passos per assessorar-se. Què puc fer, què no puc fer, on el puc portar? Doncs en el cas de l'abús sexual és exactament el mateix. Jo sospito, doncs em moc. I em moc en totes les direccions possibles per intentar poder, no només ajudar, sinó, en aquest cas, doncs comunicar una cosa que és un delicte. Mm-hmm. Per tant, moure's, com ens movem per altres situacions que no ens fan tanta por. És a dir, ens impacten, però no ens fan tanta por. Hem de perdre la por, bàsicament.
Mireia.
Sí, sovint els pares no sabem com afrontar ja no el fet de si hi ha hagut o no hi ha hagut un abús sexual, sinó el fet de com parlar-los a les criatures del sexe. O sigui, és cert que molts pares, pares amb nanos joves, tenim clar aquest tema que existeix, però no se'n vol parlar i no se sap com abordar-lo, o sigui, com explicar-li a la criatura, ja sigui doncs, primer perquè té 2, 3 o 4 anys, després perquè en té 8. No saps ben bé, et sents com una mica desvalgut.
Ja, el que passa és, per exemple, nosaltres, la prevenció a les escoles, ho fem per trams d'edat. O sigui, des d'un conte per a nanos més petits fins a...
O sigui, amb un conte ja es pot veure si el nen ha patit un abús.
Sí, bueno, ja nosaltres fem una activitat dins les aules en què hi ha un actor i una dinamitzadora que expliquen el conte i s'obre un debat. Això es fa en una escola en la que prèviament s'ha fet una formació en els mestres i després també un taller per als pares. Per tant, tothom està preparat per afrontar qualsevol revelació o qualsevol pregunta quan arriben a casa sobre aquesta situació. I això jo crec que hauria de ser bàsicament a totes les escoles, no només les que tenen una sensibilitat especial per fer-ho. Mm-hmm. Això ho haurien de fer a totes les escoles. I els pares, doncs, acudien als tallers dels AMPAs que facin a les mateixes escoles o fins i tot a nivell privat d'intentar això que deia abans, no? Formar-se i informar-se de com detectar i com actuar.
Mm-hmm. Betty i Aixa?
Doncs jo, Vicky, sobretot et volia fer una pregunta d'una cosa que m'estava venint tot el rato al cap mentre estàveu parlant. Mm-hmm. I és tot el tema de la hipersexualització de la societat avui en dia i sobretot les notícies que han sortit aquests últims dies de nenes molt petites que els seus pares són els que les empenten per tal de fer negoci...
Youtubers.
Exacte, youtubers. Llavors, tu, des del teu punt de vista tan especialitzat, ens podries dir si penses que aquesta hipersexualització de la societat pot incidir o pot encara obrir més camí cap als delictes d'abusos sexuals a menors?
Mira, jo no dic que en alguns casos pugui ser un detonant, no ho sé, però bàsicament no es creu que això sigui un factor important en aquest sentit. Per què? Doncs perquè el pederasta és pederasta. I ho és, i buscar les seves víctimes, que potser són nenes que no tenen res a veure ni estan hipersexualitzades. Si agafes una nena de 5 anys, no ho està. És a dir, que no té una relació directa. No dic que no hi hagi casos que pugui ser doncs, bueno, un factor, però en general no es relaciona ni la hipersexualització. Que aquí això pot afectar a la sexualitat pròpia dels adolescents. Això sí que és veritat.
En quin sentit?
Doncs en el sentit d'entendre el que estem veient aquests dies de les violacions en grup, de sexualitat violenta, de sotmetiment d'adolescents pensant-se que els nois... Això s'està fent estudis de que hem anat enrere en aquest sentit, d'acord? Però no en l'abús sexual infantil. Això és no té tant a veure. L'altre dia també em preguntaven a nivell del celibat dels religiosos. No té cap connexió directa amb això. És a dir, que el pederasta actua per pederàstia, no perquè
pateix una malaltia.
No és una malaltia, no és cap malaltia. Aquest és un problema que molta gent es pensa que són malalts mentals. No ho són. Són persones que tenen un problema psicològic greu i que necessiten ajuda, evidentment, però que és comparable amb un cleptòman que pot tenir una vida totalment normalitzada, no està catalogat com a malaltia mental, però sí com a problema psicològic que necessita ajuda per detectar aquesta situació i reconduir-la. Però em refereixo que el pederasta actua per això, perquè ho és, no perquè s'hi torni en aquest moment.
Mm-hmm. No sé si vols afegir una cosa.
Sí, jo l'única cosa que volia aclarir, Vicky, és que no volia que es malinterpretés quan jo parlava de les youtubers o de les nenes com dient que aquestes nenes potser s'estaven exposant a ser elles les víctimes d'abusos sexuals, no? Sinó que deia que en general tot el tema de la hipersexualització. O sigui, simplement volia deixar molt clar que no estava acusant...
Totalment... Sí, mm-hmm. Ho he entès i, a més, estic totalment d'acord amb tu, eh?
D'acord.
Distorsiona molt la sexualitat des de la seva part també més emocional. És a dir, que jo estic totalment d'acord que aquí hi ha un problema de que no es dona una educació sexual correcta ni a les escoles ni enlloc i que, a més, doncs, aquesta visualització tan, a vegades, tan crua, no?, de la sexualitat més frívola, evidentment pot afectar en la sexualitat de cada persona, no? En com la viu i en com la viurà, sobretot. Uh-huh. Estic totalment d'acord. Només matisava que això afecta la sexualitat, però en quant a l'abús sexual no hi té una incidència directa. Hi pot haver-hi en alguns casos, però en principi no seria el percentatge més elevat.
Uh-huh. Ha quedat clar això?
El tema de prevenció és molt important, mm-hmm. no? I sobretot a les escoles, no? Com deia la Vicky, i crec que ens pot ajudar molt, sobretot als pares, a saber com afrontar aquest tema, sobretot la sexualitat amb els nens, i des de petits fins a grans.
És difícil la sexualitat quan et trobes un abús sexual, no?
Sí. El que sí que li volia preguntar a la Vicky és com a fundació, no? Clar, la societat moltes vegades aquest tema no en vol parlar, no?
I com
és, és un tema tabú. I com elles des de la Fundació s'han intentat, no?, trencar aquest tabú?
Sí, bé, ho estem intentant des de tots els departaments que tenim a nivell de fer activitats de comunicació per donar-ho perquè soni a la societat que existeix aquest problema i, sobretot, els programes de prevenció que van adreçats doncs, tant a pares com a escoles com a les mateixes criatures. Això nosaltres estem intentant ampliar-ho al màxim. Afortunadament, amb els anys, abans ens demanava una escola a fer prevenció i poca cosa més. Cada vegada hi ha més escoles que ens ho demanen i això, doncs, el que passa és que continuo dient el del principi, no? No és una qüestió d'anar fent passet a passet, sinó que hauria de ser ja una cosa fins i tot obligatòria a les escoles, per exemple, no? Que s'hagués de fer això. Estem lluny encara, però bé, nosaltres sí que podem dir, des d'una perspectiva una mica més optimista, que cada any hi ha més escoles que ens demanen aquest tipus d'activitat. Uh-huh. Per tant, ja està bé. Però també és veritat que quan jo, per exemple, que sóc la persona que faig el taller per pares en aquest projecte, doncs bé, amb escoles immenses et poden venir doncs, 7 o 8 persones.
Mm-hmm, clar. Hi ha una manca de conscienciació, perquè, de fet, crec que, segons dades que teniu vosaltres, el 60% dels nens i nenes que han patit abusos sexuals no rebrà cap tipus d'ajuda a la seva vida. Un 60%.
Exacte, sí. Hi ha un 60% que no ho haurà dit en tota la seva vida o ho haurà mig dit, però no haurà rebut l'ajuda adequada. Sí, sí.
Mm-hmm.
Aquesta és la realitat. Per tant... Quin és l'objectiu? Doncs rebaixar percentatges, evidentment, tots. rebaixar-los al màxim possible i, doncs, bueno, en algun moment que sigui zero. Però serà difícil, però ja ens conformaríem amb que de mica en mica hi hagués aquesta conscienciació i baixar els percentatges, sobretot. I a la vegada, i quan dic el zero, és perquè rebaixar percentatges d'enquestes o d'investigacions empíriques, però que la gent pugui parlar. O sigui, el que hem de fer és normalitzar no l'abús sexual, sinó que és una situació que està en el nostre entorn, com comentàveu abans, i, per tant, el que hem de fer és no espantar-nos perquè surten moltes víctimes, és que haurien de sortir totes. Totes.
Home,
haurien
si tenim en compte que un de cada 100 nens pateixen, imagina't-ho, si n'hi ha víctimes a casa nostra. Falten referents, falten persones que, doncs, públicament ho diguin, jo, encara que sembla que cada cop hi ha més persones que s'atreveixen
sí,
a dir-ho, no?
Estaria molt bé, però tenim un problema, i és que moltes vegades aquestes persones que parlen, com ha passat últimament amb els casos bueno, en aquest cas, en l'àmbit de l'Església, també reben molts atacs. O sigui, encara no reaccionem adequadament, encara culpabilitzem a les víctimes, encara comencem, encara diem, ho ha dit ara per algun motiu, per egoisme, o per... En fi, jo he llegit els missatges que han rebut les persones que aquests dies han donat la seva veu, i tot i que n'hi ha moltes de suport, però també n'hi ha moltes que generen molta pena i molt dolor.
Completament d'acord amb la Vicky quan diu que el que cal és normalitzar la realitat. Normalitzar la realitat i normalitzem-la des d'aquí, des dels mitjans de comunicació, i fent-ho ben fet, parlant-ne amb naturalitat, ni des de l'escàndol ni des del morbo, perquè malauradament a vegades quan des dels mitjans es parla d'aquests temes es fa anant a una part que no és l'adequada, que no és la que ajuda a avançar des de la formació i la prevenció.
Totalment d'acord, totalment d'acord. Seria molt bo que hi hagués aquestes ganes més de solucionar problemes que no pas d'evidenciar-les des de la part més crua, no? Vull dir que ja està bé que en algun moment hi hagi algun testimoni i que parli el que amb ell li vagi bé parlar.
Sense morbo, clar.
Exacte, però després les reaccions de l'entorn han de ser a nivell de tirar endavant i no fer retrets ni jutjar, que és el que encara ens costa. Com a societat ens costa.
Home, jo penso que almenys avui en dia comença a semblar que les coses van canviant des del moment en què...
Però hi ha molt camí, no? És que recordem aquesta dada que a mi m'ha posat els pres de punta. Un de cada 5 nens pateix.
És molt.
És molt.
És molt.
És moltíssim. Però dic que almenys amb la lluita, amb la visualització i amb la... amb el reconeixement del drama que suposa tota aquesta realitat, penso que, per exemple, avui l'Església, amb el Papa Francesc, que ja estan abordant el tema des del punt de vista del reconeixement, del perdó, que aquest mal ha existit i ha existit en el seu sí. I jo penso que és de les institucions que realment... almenys demostra més fent aquest pas al front, no?
I tant, que ho ha assumit.
Exactament.
Que ho ha assumit i està donant la cara, cosa que fa anys no s'havia fet.
I que està posant remei, no? Vull dir, de fet, va fer fora l'altre dia doncs, un cardenal i així. Jo crec que s'han de solucionar i fer, no? Prendre consciència de la realitat que han estat visquent fins ara, no? I trencar.
Bueno, és que és pel bé de tothom. És a dir, que l'Església durant molts anys ha fet una estratègia equivocada. I això, doncs, el principal és un reconeixement i canviar-ho. No passa res. En la vida, moltes vegades, doncs, no fem les coses correctament, però el principal és corregir, no? I en aquest moment hi ha unes ganes de lluitar perquè això es canviï, i hi ha estaments, doncs, de l'Església, com ara que hi ha aquesta trobada al Vaticà, que estic seguríssima que s'intentarà fer alguna cosa més efectiva. Però dins d'aquesta mateixa església, doncs, bueno, hi ha segons quins, ara no recordo com a col·lectius, per exemple, jo què sé, maristes, salesians, no sé, ara no sabria com dir-ho, que també a vegades actuen pel seu compte, i això, la unitat que està demostrant el Papa aquests dies intentant fer-ho i aglutinar-ho, em sembla molt bo i molt... molt positiu i una mica més esperançador que no el que havia passat fins ara. per descomptat, que s'ha de ser valent i encarar-ho.
Mm-hmm. La Fundació Vicky Bernadet, que treballa a la lluita contra els abusos sexuals des de l'any 1997, la porta la Vicky, recordem, ella va ser víctima d'abusos sexuals dels 9 als 7 anys, i ella doncs, els va reconèixer, crec que als 34, i un cop ho va reconèixer, va crear la Fundació i està treballant per, doncs, per solucionar aquesta lacra que... Ja sé que em faré passar, però és que la dada és impactant. Afecta a un de cada 5 nens de casa nostra. Vicky, moltíssimes gràcies i felicitats per la tasca que feu des de la Fundació.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès en el tema i per deixar-me expressar. Moltíssimes gràcies.
Continuem al Plus Bola perquè han passat més coses aquesta setmana a nivell econòmic i social i les comentarem ara amb les contertulianes que tenim avui a la taula.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Plusvàlua. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Doncs abans d'arribar a les 9 del vespre, volem parlar d'actualitat. Avui és dijous 21 de febrer, i ha estat un dia on està protagonista la vaga convocada a casa nostra. Hem d'avisar que aquest programa l'hem enregistrat pel matí, però tot i així hem volgut parlar d'un dels temes que seran, sens dubte, protagonistes al vespre, i vull explicar, també vull comentar amb les contertulianes a veure què ens semblen d'aquesta vaga que avui s'ha doncs, celebrat a casa nostra. Comencem per la Bet Burés, perquè la Mireia l'apunta directament, així és que... Bet, vinga, va. La Mireia mana.
Doncs sí, jo penso que és molt bo que tots puguem opinar, que tots ens puguem mullar, que, perquè totes les opinions són igual de vàlides, de sostenibles i de defendibles, i per tant penso que tothom té dret a defensar allò que pensa, però sempre i quan... no es faci mal a l'entorn ni les seves conseqüències vagin més enllà com invadir l'espai d'aquell qui no pensa igual.
Mm-hmm. És a dir, dret a vaga sí i dret a treballar també.
Dret a... Molt bé, moltes gràcies, Quim.
No? El resum que faig del que has dit, eh?
Sí, però l'eslògan ha estat fantàstic. Doncs sí. Allò, per exemple, jo que tinc una formació en dret, és el teu dret... acaba allà on comença el dret del teu company, no? Doncs bueno, ojalà tots tinguéssim això en compte.
Mm-hmm. Aixa Miró.
Doncs jo també crec que amb la Bet, no? Hi ha d'haver el respecte per damunt de tot el respecte. Però també hi ha un lema que a mi m'ha fet pensar aquests dies avui, era que estem tancats per dignitat. Dignitat a moltes coses, no? Tenir el nostre, la llibertat d'expressió, sigui quina sigui la nostra manera de pensar, la llibertat a poder, poder moure'ns no? I explicar les coses tal com les sentim. No? Entraria dintre de tots aquests drets, no? Que tots tenim i que a vegades, sense voler, o bueno, durant aquest temps hem vist doncs, que potser ens han mancat, no? I que crec que tenim dret doncs, a això, a dir, volem reivindicar la nostra dignitat com a persones en tots els aspectes de la nostra vida.
Mm-hmm. Mireia...
Bé, doncs des d'un punt de vista legal, perquè com que també sóc advocada, doncs em centraré en el punt de vista legal, doncs, clar, aquí hem de preservar un dret constitucional, és un dret bàsic, el dret de vaga, per tant, doncs tots aquells que ho vulguin fer tenen el seu dret.
Una pregunta que us he de fer, sobretot a les dues que sou expertes en dret, el dret a vaga és en temes laborals? És a dir, tens dret a vaga per motius laborals? Perquè aquesta vaga no és un tema laboral, és un tema... polític.
Sí, però et pots acollir. O sigui, aquí el dret de vaga està contemplat des de dos punts de vista. Des del dret constitucional, la Constitució espanyola, com des del dret del treball, el dret a huelga. Vull dir, aleshores, està
emparat per les dues. Però sempre ha d'haver-hi un motiu laboral o pot haver-hi un motiu polític?
No, sí, és un dret fonamental. Està contemplat com a dret fonamental, no com a dret laboral.
Clar, en el moment que tu tens
dins
la Constitució...
Pots aturar-te per qualsevol cosa que no sigui un tema laboral.
Pots aturar-te. Sí, el que no pots és aturar-te al mig de l'autopista.
Ni fer aturar-te aturar a la resta de persones.
Això la Constitució no t'ho empara.
Clar, i ha d'estar recolzat. O sigui, no és allò que tu dius, mira, jo ara vull fer una vaga...
Ha d'haver-hi un sindicat darrere.
Oh, correcte. Sí, sí. Correcte. Els diversos sindicats han de recolzar aquesta vaga.
Recordem que la vaga d'avui ha estat secundada per un sindicat i que els concret era el sindicat intersindical CSC i que els sindicats majoritaris, que són UGT
comissions
i
obreres,
comissions,
sindicats,
no s'han acollit a aquesta vagaixa.
No, que em sembla, doncs, això, que el fet, no, de poder tenir aquesta realitat de poder aturar-nos, no? I el que deia la Bet, el respecte aquest, doncs, si hi ha gent que no s'han de tallar carreteres ni han d'impedir que altra gent pugui exercir el seu dret d'anar a treballar si creuen que en aquest moment ho han de fer així, no? Que és aquest respecte que moltes vegades ens pensem que tots hem d'anar cap a un cantó i no hem de tots deixar-nos portar, no? Sinó que cada un ha de tenir consciència i ser conscient amb allò que vol fer i decidir sobre això, no?
Clar, i poder fer-ho, tenir el dret de poder fer-ho, però tant el dret d'aquell que vol anar a treballar com del que no ho vol. El que no vagi a treballar, perfecte, correcte, però que tampoc impedeixi que el company hi vagi, perquè quantes botigues hi han avui a Barcelona que no han pujat la persiana correcta per por a que els hi trenquessin els vidres. Hi han zones que no, que cap problema, però hi han zones que sí, que els propis botigues t'ho deien, que tenien por i que, per tant, ells no obriran.
O fer barricades, com ens deia la Bet, no?, amb una autopista que impedeix que les persones puguin circular normalment.
I a polígons industrials. En els polígons industrials, doncs, allà els empresaris, doncs, tenen por.
Bé. No, i sobretot que el que hem de pensar és que una vaga o una reclamació sempre ha de ser per construir i sempre ha de ser per aconseguir algú millor. Si hem d'aconseguir coses des de la destrucció, segurament no és la millor estratègia. Llavors, a mi em sembla que hi ha moments en què tots hauríem de tenir una mirada una mica més neta cap a l'objectiu i no tenir, ser més capaços de valorar les conseqüències.
Aixa, no sé si vols afegir alguna cosa, si no canviarem de tema.
No.
Doncs mireu, canviem de tema perquè aquesta setmana, el diumenge, començaran a venir milers de persones a Barcelona i és que comença el Mobile World Congress, una nova edició, després de l'èxit de les anteriors al polígon de l'Hospitalet de Llobregat, a la Fira 2 de Barcelona, i m'agradaria també una valoració d'aquesta fira i si cal que Barcelona potenciï més aquests tipus de certàmens. Aquesta setmana hem conegut que Fira Barcelona vol construir un nou edifici, també a aquest polígon de l'Hospitalet, perquè és una ciutat que atrau a congressistes pel clima, per la manera que tenim de ser, també per l'oci i per les connexions que poden haver-hi. Com valoreu aquesta fira i com s'ha de fer per atraure més congressos?
Mira, aquesta fira és realment la millor fira que tenim en aquests moments a Barcelona. El Mobile mou 120.000 persones. Els diners que deixa la ciutat en absolutament tots els àmbits de forma...
Són persones que venen i que gasten molt.
Clar, aquí ve. Aleshores, és que ens va bé absolutament a tots. És una cosa transversal. Restaurants, hotels, taxis, botigues... O sigui, és impressionant. I tots els serveis que venen d'aquí. Per exemple, massatges, les ungles, perruqueries, el que sigui. El Quim m'està rient, perquè és veritat, hi ha gent que quan té un congrés, clar, estàs fora de casa teva i hi ha a vegades coses que s'han de fer.
La perruqueria, ho puc entendre, les ungles no havia arribat a imaginar-me mai, però potser, clar que sí.
Home, ja. un ha d'estar fantàstic. Sí, sí. Aleshores, s'està plantejant en aquests moments, de la mateixa manera que fa anys teníem el Bread and Butter aquí a Barcelona, que era l'altra gran fira de la moda que donava molts diners.
Bueno, també havíem tingut la Passarel·la Gaudí, que va desaparèixer.
Sí, però les dues grans fires a Barcelona que aportaven realment diners i ho feien moure tot, eren el Bread and Butter i el Mobile. Aleshores, el Bread and Butter ja no el tenim, se'ns en va anar cap a Alemanya, tenim el Mobile i ara el que s'està estudiant, i esperem que des d'aquí doncs, es tiri endavant, és una nova fira que és l'ISEI, que és d'audiovisual. O sigui, amb tot aquest tema de les noves tecnologies, i d'entrada està previst que mouria 80.000 persones.
Aquí els acolliríem encantats, Aixa i
Bet. Jo crec que és meravellós, no?, que la nostra ciutat sigui aquesta ciutat acollidora de la innovació, de la, no?, la tecnologia, i crec que és un posicionament de Barcelona al món meravellós, no? I estic molt
contenta de que hi hagin aquestes noves activitats i nous congressos, i que em penso que ens hem de renovar, no? No ens podem quedar amb les glòries que hem aconseguit, no? Sinó que sempre hem d'estar mirant a veure què podem aconseguir més.
Mantenir el ciutat, que tenim, com per exemple alimentària, no? Però també anar per altres coses.
Per altres coses, que crec que últimament hem viscut una mica de rentes i no pot ser. Hem de renovar, no?, aquesta ciutat de Barcelona.
Bet.
Jo penso que Barcelona, ara que treballem tant la marca personal de les empreses, de les persones, s'hauria d'enfocar moltíssim a treballar la seva marca personal. I precisament penso que la personalitat...
Creus que ha perdut força la marca Barcelona?
Sí, molta. Molta, perquè, a més, penso que Barcelona últimament està perduda, tira cap a... O sigui, apunta diferents trets sense dir, vale, escolliré un i apuntaré fort. I penso...
Que és el que es va fer als Jocs Olímpics, no?
Per exemple. O sigui, es va... No sé, jo diria que si analitzes una miqueta el perfil del català, veus que és una persona emprenedora, que és una persona tecnològica, que és una persona que sempre ha tirat endavant i que ha tirat de tot, i que és molt avançada. Per tant, té molt sentit apostar per tot el tema tecnològic, per tot el tema d'audiovisuals, per tot el tema... Ojalà, Barcelona, sisplau, desperta i enfoca't en una cosa i fes-la com tu saps.
I tant, completament d'acord amb la Bet, perquè precisament... Ahir al vespre estàvem sopant amb la consellera, amb la Carme Chacó, la consellera d'Empresa, i està demostrat que el català sempre ha sigut una persona molt emprenedora. La nostra gran xarxa aquí, la realitat de les empreses, és la petita i mitjana empresa. Aleshores, si en aquests moments ens estem trobant amb aquest gran avanç de les tecnologies... El que cal és que apostem cap aquí, a les tecnologies, on farem el gran salt a nivell laboral, d'on es crearan molts llocs de treball. Per tant, cal que tots estiguem preparats, i al dir tots em refereixo a les noves generacions, a les que estan estudiant. Per tant, portar una fira com aquesta a Barcelona, doncs magnífic.
Aixa.
Crec que també és important la implicació de la ciutadania, perquè si tens la ciutadania al teu costat, pots tirar cap a un model de ciutat diferent, no? I ara que estem en un procés electiu que sembla va per llarg, doncs potser
sí,
seria un moment... Sí, tindrem
eleccions per donar i vendre.
Que jo crec que hauria de ser un moment en què la gent s'assegués, pensessin quin model de ciutat volem, cap a quina Barcelona volem arribar, i implicar, sobretot, els ciutadans, perquè, si no, quan la ciutadania està del revés, no avancem.
Clar, Barcelona era una grandíssima marca amb les Olimpíades. Allà va haver-hi el salt cap endavant, i posteriorment, ja que estava tot això ben sentat, amb el darrer govern, amb el govern de l'alcalde Trias, allà la marca ja va ser realment l'alçament total. El que ens estem trobant aquests darrers temps és, degut a la inseguretat, aquesta pujada tan gran que hem tingut de delinqüència, d'inseguretat, en molts àmbits, no cal, crec que no cal entrar-hi, doncs aquesta marca ha baixat i ens estem trobant, malauradament, de la mateixa manera que anuncio que vindrà l'ISEI, també doncs ens estem trobant que moltes fires estan marxant.
De fet, el Mobile va comunicar fa poc que es va estudiar la possibilitat de no continuar,
correcte,
no fer l'edició d'aquest any, i no l'any passat, sobretot.
No s'estan donant els recolzaments necessaris.
Jo sortia una notícia una mica trista, jo quan l'he llegit aquest matí vaig pensar, ostres, que tornem a ser-hi, que Barcelona havia baixat com a ciutat inversora, no? O sigui, que el potencial estranger no veu Barcelona com a futur i un lloc d'inversió. I clar, te n'adones que no, estem treballant no anem a una bona direcció, vull dir que no pot ser que tirem enrere.
La inestabilitat política sempre, sempre, sempre va unida a la inestabilitat econòmica.
Quan algú inverteix diners vol invertir en un lloc on sap que hi haurà estabilitat, no? Que pot haver-hi qualsevol cosa, no? I pot perdre la inversió.
Esclar, qui vol... O sigui, és que quan un pensa en diners sempre pensa o en estabilitat o en poc risc. I Barcelona avui està oferint exactament el contrari.
Per unir la notícia amb la que parlàvem abans d'aquesta vaga, penseu que el Mobile es pot veure perjudicat per algun tipus de protesta? Vam tenir el tema dels taxis, que per sort doncs no faran vaga en principi, ara que no hi hagi cap notícia de cara a aquest Mobile... Però una protesta pot perjudicar la imatge del Mobile, pot perjudicar la celebració també d'aquesta fira?
Jo crec que sí, no? És una... Bueno, penso que ens pot deixar... Dona una imatge de la nostra ciutat i del nostre compromís amb un projecte tan meravellós com el Mobile, que és demencial, no? I crec que no podem caure amb cap provocació de que hi hagi cap vaga de cap tipus, no? Ni de taxis ni de res, no?
Correcte, d'altres vegades hi ha passat que, aprofitant una fira gran i rellevant, doncs un sector determinat ha fet vaga, ja sigui taxi, ja sigui metro. Perfecte, fantàstic en què facin vaga, perquè és el seu dret i han de protestar i han de procurar millorar la seva situació, però no just quan hi ha una fira o quan hi ha l'acte que sigui que aporta diners a la ciutat. Per què? Perquè és que ens acaba afectant a tots. I aleshores,
a nivell social, ens posem en contra. Força.
Sí, però els hi va en detriment, com el que va passar amb la darrera vaga del taxi. Mm-hmm. Aleshores, són coses també que s'han de posar en una balança. Perquè, precisament, amb una fira del Mobile van haver-hi molts problemes de vaga, però moltíssims, i va ser una de les causes per plantejar que el Mobile se n'anava.
Exactament.
Clar,
exactament.
És que això ho hem de tenir també molt clar. Què passa? Que al posar-se tan forts, tant sindicats com els directius del metro, que eren en aquells moments la vaga de metro, o sigui, realment es van veure entre l'espasa i la paret.
Mm-hmm. És que, tornant al dret... una altra vegada, el dret parla de que el bé particular sempre és més petit que el bé comú.
Exacte.
Llavors, hi hauria d'haver, no sé, d'alguna manera, aquestes coses, l'Estat, el govern, el que sigui, la llei, hauria de poder valorar quan realment... és com la defensa pròpia, no? O sigui, si la defensa o el mitjà utilitzat és desproporcionat a la força, llavors deixa de ser defensa pròpia i passa a ser un altre delicte. Doncs aquí hauria de ser una mica el mateix. Quan el dret exercit fa més mal al bé comú del bé que podria fer, hi hauria d'haver un mecanisme on es pogués... regular
compensar
això.
Compensar d'alguna manera.
Sí que és cert que depèn de quan es fa la vaga hi ha més ressò, com estaves dient tu, Quim. És veritat, és correcte. Però ressò de cara a qui? De cara als mitjans o de cara a l'usuari final? Perquè en un mobile, i no ens enganyem, qui agafa el metro no és, en un 80% dels casos, la persona que va al mobile. És així de clar. La persona que va al mobile, si és d'aquí, doncs es desplaça amb els seus propis mitjans i tots els que són de fora... la gran majoria tenen transport privat que els hi posa la companyia. Per tant, no es veuen ells afectats. Qui es veu afectat per la vaga
sí
són les persones que hi
les
viuen.
Les persones que potser van a treballar allà.
Correcte.
No? Per donar servei al mobile.
Clar.
I sobretot que si deixen de funcionar els serveis públics, la ciutat és un caos.
És un caos total.
I el que transmetem és aquest caos.
Jo només us dic que la setmana que ve, casualitats de la vida, el Parlament, si finalment hi ha sessió, haurà de revalidar el decret de les BTCs. Serà la setmana que ve, just amb el Mobile World Congress, amb aquesta fira. Abans d'acabar, ens falten 2 minutets, tenim una altra notícia molt ràpida, i és que hem conegut que el preu del lloguer ha pujat aquest any, bueno, l'any que hem acabat, el 2018, un 6% a la ciutat de Barcelona. Curiosament, les rendes on més pugen, dic curiosament perquè originalment havia estat un dels barris on hi ha més baixes, és Ciutat Vella, i ara és un dels barris més cars de la ciutat. Una valoració molt ràpida, no sé qui vol començar. Aixa, i d'una volta...
Jo penso que anem amb el camí, anem cap al lloc que no acaba de sortir gaire bé. Més que res perquè afecta sobretot a gent gran, que viuen amb uns sous, no?, que tenen totes les pensions amb les quantitats que no els hi donen per viure bé, i que hauríem d'intentar, doncs, també, com a model de ciutat, intentar mirar també quina ciutat volem a nivell del cuidar, no?, del cuidar les persones que vivim, no?, i això passa pel dret de tenir un habitatge.
Uh-huh. El dret a l'habitatge, Bet?
Jo penso que, si bé és molt cert el que diu l'Aixa, que, com sempre, s'han de tenir en compte tots els mals que es puguin produir amb una regulació, en canvi, la liberalització del mercat, especialment Espanya, que és tradicionalment un país de propietat de vivenda, en canvi, l'activació del mercat de lloguer penso que és fonamental, i una part del risc és aquest, el de les El dels
de lloguers. La Mireia s'ha apuntat ja la frase amb la que acabarà el programa. La vol deixar ben clara, així és que vinga, va.
Una ciutat tan magnífica com Barcelona, davant d'aquesta pujada de preus en l'habitatge, el que està portant és que la gent gran i les famílies monoparentals les està convidant a que ens n'anem. Barcelona ens està fent fora.
Doncs aquí ho deixem. Mireia del Pozo, directora del Plusvàlua Dona, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al Plusvàlua.
Moltes gràcies a vosaltres.
A l'Aixa Miró, mestra, escriptora i periodista, també moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Sí.
La Bet Borés, presidenta de l'Associació Internacional de Consultors d'Imatge a Espanya, també moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I aquí ho deixem. Els controls tècnics avui hem tingut el Toni Huguet, els ha parlat Quim Esteban, i recordin que tornarem la setmana que ve a partir de les 8 del vespre a través de Ràdio Estel amb aquest programa que es diu Plusvàlua, un programa cada setmana els ofereix el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'Obra Social de la Caixa. Que tinguin una molt bona setmana i també un molt bon Mobile World Congress. Adéu.